Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Doctor Segura, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Li agraeixo molt que sigui amb nosaltres aquest matí. Ho dic perquè vostè desconeixia res del que s'havia parlat aquesta nit a la COPE. Tinc entès això, segons en diuen els meus companys de redacció, no?
Sí, sí, és la primera notícia.
Val. Vostè col·labora amb el Barça, és així, oi?
Sí.
Val. Diuen que en la informació es va parlar d'uns batuts d'hidrats que el Barça dona als seus jugadors després dels entrenaments.
Els jugadors de qualsevol especialitat esportiva, després d'un esforç, tenen un desgast. Llavors, el que tothom ho entén. Un desgast energètic, un desgast també d'en part estructural, i el que es tracta és de recuperar-lo el més aviat possible. Això, quan es jugava un dia a la setmana, amb el nostre entrenament, ara com que s'entrena cada dia i es juga quasi dos partits de mitjana, com a mínim, doncs és necessari que la recuperació sigui el més ràpid. I aquí expliquen els principis fisiològics simplement i llanament, diríem en castellà, no? Perquè el mateix que s'aplica de cara a la població, que es fan unes recomanacions basades en la fisiologia, doncs si aquests senyors del Madrid que diuen això no saben fisiologia, és el seu problema. Tothom sap, o els experts en nutrició esportiva sabem, que el moment ideal perquè el cos es recupera és donar-li els nutrients que presumiblement han perdut, que no es poden doncs, donar a mida, perquè cada un perdrà els seus, immediatament a l'acabar el partit. No és el mateix tornar a donar els nutrients que s'han perdut a l'acabar el partit o esperar tan sols 2 hores. I aquest és un dels aspectes, perquè no és l'únic, perquè això és la recuperació, però després hi ha aspectes doncs d'alimentació al llarg del dia, de manera que es procura que la situació metabòlica del jugador sigui òptima com ho seria de cara a una persona normal.
Val. Estaríem parlant, doctor, d'una mena de batuts que el que bàsicament donen és hidrats, no?
No, hi ha una barreja. En aquests batuts hi ha un dels combustibles, diguéssim, de més potència, com una gasolina tal, l'octanatge, és la glucosa, que està emmagatzemada als músculs en forma d'un polímer que se'n diu glucogen, no? Bueno, doncs això s'ha de donar, i aquest batut sí que té hidrats de carboni, però a més hi ha un desgast de les proteïnes, del múscul, dels cartílags, etc., que s'han d'aportar perquè la recuperació sigui el més ràpida possible. I, a més, s'hi afegeixen algunes vitamines perquè el metabolisme de tot això funcioni correctament. No té cap secret. És una simple aplicació de la fisiologia.
Val, doctor, dic això perquè vostè creu que els controls antidopatge que es fa al futbol són una broma?
No, és que els controls antidopatge no tenen res a veure amb l'alimentació. El control antidopatge seria detectar alguna substància diguéssim que en principi, segons el comitè que defineix el que és dopatge, es considera que pot ser doncs enganyosa per millorar el rendiment o perquè doncs pot ser potencialment perillosa pel jugador, però no té res a veure, no hi ha cap nutrient. És com si diguessin que prendre sucre constitueix un element de dopatge.
Clar, és que estem parlant de barrejar naps i cols. És a dir, una cosa és el que s'ingereix després d'un partit o després d'un entrenament, i una altra cosa molt diferent és el que s'ha pogut introduir al cos per jugar un partit. És a dir, estem parlant de dues coses absolutament que van en paral·lel, absolutament diferents.
Bueno, i abans del partit, si fa una dieta normal, a dir no hi ha res estrany. Menja el mateix que qualsevol altra persona amb unes quantitats, amb unes proporcions més adients, com fa, per exemple, doncs un especialista que va córrer la marató, que es prepara doncs una dieta especial. Això no és dopatge. Això simplement és racionalitzar l'alimentació perquè pugui disposar de l'energia necessària amb la màxima eficiència i quantitat possible.
Acabo, doctor. En quins metges hi ha al voltant del Barça que assessoren el Barça en temes de nutrició? On és vostè? Hi ha algú més?
Que jo sàpiga, no.
Que vostè sàpiga no, eh? D'acord. Molt bé, ningú li...
Però, suposo que tothom, qualsevol jugador pot anar a consultar amb qui vulgui. A mi em van demanar, però ara estic parlant, i no sé, aquest comentari del Madrid, no sé de qui ha vingut, si és del Mourinho. El Mourinho sap que a l'època de Van Gaal, que jo estava allà, ell va ser un testimoni de com vam introduir doncs aquestes suplementacions, aquesta racionalització de l'alimentació a l'època del Van Gaal, quan el Mourinho estava d'ajudant.
No cal dir res. No cal dir res més. No cal dir res més, doctor. No cal dir res més.
Després es va implicar i es va dir que això portava no sé què, no sé quantes. Bueno, això, els periodistes van venir en aquella època al laboratori, jo estava llavors a la facultat, i van veure el que hi havia. Va dir, per si això sucre, si això tal... Pues, clar, són nutrients normals, no té cap misteri. El que molta gent no sap és la seqüència de en què s'han de prendre els diversos nutrients, que ja li diria abans, no és el mateix prendre-ho immediatament a l'acabar el partit o la competició, que esperar 2-3 hores, que triga més a fer efecte.
Doctor Segura, l'agraeixo molt que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a RAC1 per aclarir conceptes, i com ara comentava el Màrius Carol, sense saber el Màrius, que vostè entraria en directe, quan es parlem d'un professor emèrit, vigilem amb el que diem, que podem prendre mal tots plegats. Repeteixo, moltes gràcies, doctor, i fins aviat, eh?
Molt bé.
Gràcies.